Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 24 de gener de 2026, caos de mobilitat que continua el cap de setmana. Aquesta matinada, a quarts de 4 i després d'una reunió llarguíssima, el govern de la Generalitat ha anunciat que el servei de Rodalies es tornava a suspendre avui a tot Catalunya. Segons el comunicat del Departament de Territori, Renfe i Adif han constatat la incapacitat d'oferir el servei a tota la xarxa ferroviària catalana, especialment després del despreniment d'ahir a l'R1 a l'altura de Maçanet de la Selva. Hores d'ara, però, la situació és confusa perquè a l'estació de Sants, la Marta Sánchez, companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, ens assegura que els trens no només estan anunciats a les pantalles, sinó que els trens circulen. Surrealista. De seguida hi anem en directe, després d'una setmana horribilis, avui un suplement volcat en el que doni de si aquesta mobilitat per Catalunya, perquè també estem pendents de la P7. Fins ara demanàvem que els trens passessin a l'hora, ara simplement que la xarxa ferroviària funcioni. Tampoc estem demanant la lluna. Tot això després d'una setmana en què hem pensat en aquella pilota de tennis que balla sobre la xarxa abans de decidir si cau a una banda o a l'altra de la pista, com en aquella pel·lícula deliciosa de Woody Allen. L'atzar, encara que no ens n'adonem, encara que no hi pensem, governa les nostres vides. Hi ha un revers d'aquell tòpic que diu que és important ser el lloc adequat en el moment adequat. Aquesta setmana ens ha demostrat també la tragèdia que és ser el lloc equivocat en el moment menys pertinent. Això va per les 45 víctimes mortals de l'accident de Còrdoba i també pel maquinista en pràctiques que va morir en el descarrilament de Gelida. Quantes decisions que no pensem, que no podem controlar, hi ha al darrere del drama? Quanta gent havia canviat el bitllet per poder tornar a casa abans o després del que tenien previst? Què deu pensar l'aprenent de maquinista que tenia programat un viatge en Rodalies just després de l'accident a Gelida o el que va baixar del tren just abans del descarrilament? Hi ha dos dolors, el de qui ha perdut algú que estima, incomparable, i el de qui sobreviu perquè la poma hi acaba de marxar. Fa impressió aquests dies agafar el tren perquè els accidents retraten l'atzar que travessa les nostres decisions, la nostra rutina i, per tant, també les nostres debilitats. Perquè instants abans d'una desgràcia mai ningú és conscient de ser el lloc equivocat en el pitjor moment. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
Avui a les 9 del matí el govern i les operadores es tornen a reunir a la Conselleria de Territori per veure què és el que passa i trobar solucions, Eva.
Sí, recordem que el govern havia dit aquesta matinada, ha dit que no hi hauria servei a Renfe durant tota la jornada, però a aquesta hora ja hi ha trens de Rodalies circulant, tot i que amb alguns retards.
De seguida anem cap a l'estació de Sants. Aquest migdia reobre un carril de l'AP7 en sentit sud després de dos dies tallada arran de l'accident del tren a Gelida.
La resta de carrils no es reobriran fins d'aquí uns 15 dies. Durant tota la setmana que ve es mantindran les barreres apujades als peatges de la C-32 com a via alternativa a l'autopista.
Rússia, Ucraïna i els Estats Units continuaran negociant avui per intentar acabar amb la guerra. Aquesta matinada, però, han continuat els bombardejos a Kiev.
Sí, l'atac rus ha fet almenys un mort i quatre ferits a la capital ucraïnesa.
Manifestació unitària de l'educació avui a Barcelona.
Hi participen tots els sindicats de mestres, professors, que demanen millores laborals i salarials que asseguren que servirien per millorar la qualitat de l'educació pública.
Barça-Real Madrid aquest vespre a les 7 en la final de la Supercopa Femenina de Futbol a Castelló de la Plana. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. En joc el primer títol de la temporada amb el Barça favorit com a vigent campió i pel balanç en els partits amb l'equip madridista. És baixa Quique Nazaret, a qui li mantenen la vermella de les semifinals.
A la Lliga de Primera, la masculina, València-Espanyol a 16:45 i Villarreal-Madrid a les 9 del vespre.
A Mestalla, l'Espanyol, que és cinquè a la Lliga, buscarà tornar a guanyar un partit després d'estar-ne 3 sense fer-ho. I el Madrid busca dormir líder en un partit exigent al camp del tercer classificat.
A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça a la pista de l'Asvel francès per 91-98.
Amb 31 punts de Panther, 22 de Schengelia, l'equip blaugrana és quart a la classificació.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
Què ens
espera
avui, Enric?
Doncs mira, resumint, un matí de dissabte de pluja que anirà arribant a tot el territori, també de neu per damunt dels 600-700 metres, i a la tarda més fred i vent, sobretot a comarques de Tarragona i de Barcelona, i també encara alguns ruixats residuals a comarques de Girona i Barcelona. Pel que fa a la cota de neu, les comarques avisades van entre el Berguedà Solsonès, passant per la Catalunya Central i baixant fins al Priorat i al Baix Camp. La cota al voltant dels 607 metres. Per damunt dels 700 metres, l'avís indica que poden caure més de 5 centímetres. I demà diumenge, el dia arrencarà més fred, amb grans clarianes i amb l'espera que a la tarda arribi un nou front. Ara mateix les temperatures estan al voltant dels 4 graus a Girona, Lleida 6, Tarragona 9, Barcelona de les més altes 10 i Viella 2 graus.
Gràcies, Enric. 7 i 5.
L'informatiu del suplement.
Nova jornada de caos a Rodalies. Aquesta matinada el govern ha anunciat que el servei de trens torna a estar suspès per avui dissabte després que la reunió de seguiment amb Renfe i Adif hagi acabat sense acord. Ahir a la tarda una esllavissada a l'R1 entre Blanes i Massanet va fer aturar el servei a la línia del Maresme i la Selva. Després d'una reunió de 8 hores amb Renfe, Adif i els maquinistes, el govern ha informat de matinada que les operadores li han traslladat la impossibilitat per prestar avui servei. Avui a les 9 del matí s'han emplaçat a aquesta nova reunió per redreçar la crisi de Rodalies, Eva.
Doncs sí, acaba d'arribar ara mateix un comunicat de Renfe on detalla les afectacions, diu, importants en el servei de Rodalies. Diu que es realitzaran revisions geotècniques sobre els punts amb risc d'esllavissada, això, com deies, arran de les esllavissades de Gelida i també de la línia del Maresme. Renfe estableix diversos serveis alternatius per carretera per garantir, diu, la mobilitat de la ciutadania. En concret, diu que avui la línia R1 entre Blanes, Massanet, Massanes hi ha servei alternatiu per carretera. Recordem que és la línia on ahir hi va haver aquella esllavissada que va ocupar tota la via. La resta de la línia d'aquesta R1 hi haurà dos trens per hora i sentit. A les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R8 diu que hi ha l'oferta habitual de trens d'un dissabte. La línia R3, Fabra i Puig, la Garriga-Ribes, diu que hi ha servei alternatiu per carretera. La de Ribes-Puigcerdà diu que està sense servei per causes meteorològiques. Entenem que és per les fortes nevades dels últimes setmanes. La línia R4, Manresa-Terrassa, diu que hi ha servei alternatiu per carretera. La de Terrassa-Martorell es manté l'oferta habitual. Manresa-Martorell Central, servei en tren amb l'horari habitual també. Sant Vicenç de Calders, Sant Sadurní d'Anoia, diu que hi ha un tren per hora i sentit amb nous horaris que, per tant, s'hauran d'anar doncs veient els panells informatius i a l'aplicació. Martorell Central, Sant Sadurní d'Anoia, servei alternatiu també per carretera. I després hi ha afectacions regionals. Per exemple, diu, de serveis regionals, l'R14 a la de Reus, per exemple, hi ha servei alternatiu per carretera, la R15 de Figueres-Portbou també servei alternatiu per carretera per obres, en aquest cas, a la infraestructura. En fi, moltes incidències, però Rodalies està funcionant, que és el que semblava doncs, que en principi avui no havia de passar.
Anem cap a Sants. Marta Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el que us podem explicar aquí, una miqueta això que explicava ara la Eva, que sí que funciona Rodalies. Nosaltres hem arribat aquest matí pensant que no funcionaven després d'aquest anunci que havien fet de matinada. En els panells no hi constava cap incidència. Hem anat a parlar amb venedors d'etiquets de Rodalies i ens han dit que a ells no els hi constava tampoc cap incidència en el servei de Rodalies. Hem baixat a baix, a les vies, i hem vist doncs, aquesta relativa normalitat amb totes aquestes incidències que explicàveu. Però aquests trens que funcionen, això sí, funcionen amb retards. Ens deien que els retards van d'entre 5 i 30 minuts. Ens ha explicat un dels informadors que el que no funciona, i ho dic per si algú ha de venir aquí a l'estació de Sants, són els panells informatius. Per tant, la gent ha d'estar molt pendent de la megafonia que va explicant tots aquests retards i les hores en què arriben els trens. Els passatgers que estaven a baix amb qui hem pogut parlar no sabien res d'aquesta possible aturada de nou del servei de Rodalies. Ens han dit que ells han vingut amb temps, estaven doncs, a l'expectativa de si el seu tren arribava o no a l'hora prevista, però el seu tren finalment, per exemple, ara escoltarem el Guillermo, que anava cap a Sant Celoni, agafava el tren de Sant Celoni, i també l'Adrià, que s'anava cap a la Llagosta, i hem pogut comprovar com tots dos pujaven en el seu tren.
He venido aquí a hacer la prueba, veo que hay gente, veo que anuncian alguna salida, he visto la llegada de algunos trenes, pero particularmente el mío todavía no ha llegado, y se ha retrasado 9 minutos. Ya sabía yo ayer que los trenes habían vuelto a funcionar, pero que venían con muchísimo retraso.
Cada cap de setmana agafem el mateix tren i pensàvem que seria igual. A part, bueno, l'horari que hem fet tampoc m'ha donat temps a agafar el mòbil, però no crec que ho hagués vist tampoc. Hem d'agafar el de direcció Sant Celoni, sí, que en arribem retras, sí.
Doncs l'estona, els 10 minuts que hem estat a baix a les vies, nosaltres us puc dir que hem vist trens, doncs això, cap a l'estació de França, cap a Sant Celoni, cap a Manresa. Sí que ens han explicat aquesta incidència a la R1 i que els trens, com també dèieu vosaltres, en aquesta línia només funcionen fins a Blanes a causa de la incidència que hi va haver ahir al vespre. Però de moment el que us podem explicar aquí des de l'estació de Sants, doncs és aquesta relativa normalitat, amb molta gent sí preguntant més als informadors, que són al final els que tenen doncs aquesta informació sobre l'estat del servei de Rodalies, però els trens funcionant amb normalitat.
El que no s'entén és aquest comunicat de quarts de quatre del matí del Departament de Territori explicant que no hi havia un consens perquè els trens poguessin funcionar aquest dissabte i que se suspenia el servei a tota la xarxa, perquè la situació, tan bon punt s'ha començat a despertar el dia, és ben diferent amb totes aquestes afectacions, però amb trens circulants i l'estació perfectament oberta, Marta?
Sí. I no s'entén i tampoc ho entenen ells. Jo he anat a parlar, ja et dic, amb aquesta venedora que estava venent els trens de Rodalies i quan li he preguntat els Rodalies funcionen, m'ha explicat sí que funcionen, després del tall que hi ha hagut durant dos dies, però des d'ahir hi ha retards, però els trens estan funcionant amb normalitat. I quan jo li he qüestionat, ostres, però és que aquesta matinada s'ha anunciat que no funcionaven. Ella s'ha quedat parada, no sabia què dir-me i m'ha dit, doncs parla en premsa de Renfe perquè jo no et puc explicar res més. Per tant,
el comunicat de matinada de la Generalitat diu, després de 8 hores de reunió, Renfe Viajeros i Adif ens han comunicat la incapacitat d'operar el servei ordinari de trens de Rodalies i mercaderies a tota la xarxa ferroviària del país. El govern de Catalunya manté els serveis alternatius per garantir la mobilitat. La reunió s'ha acabat i totes les parts s'han emplaçat a la nova trobada demà, és a dir, avui dissabte, a les 9 del matí a la seu del territori per trobar solucions que permetin reprendre el servei el més aviat possible. La realitat, però, almenys a l'estació de Sants, pel que ens explica ara mateix la Marta Sánchez, és una altra, amb aquestes afectacions que sí que hem rebut fa uns instants, que repassava l'Eva Compte. Línia R1, Blanes, Maçanet, Massana, servei alternatiu directament per carretera. Aquesta sí que està suspesa. Resta de la línia 2, resta de la línia 2 trens per hora i per sentit de la R1. Les línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R8, l'oferta habitual al llarg d'aquest dissabte. La línia R3, Fabra i Puig, la Garriga-Ribes, servei alternatiu per carretera. Ribes-Puigcerdà, sense servei per causes meteorològiques. Línia R4, Manresa-Terrassa, servei alternatiu per carretera. Terrassa-Martorell, oferta habitual. Manresa-Martorell Central, servei en tren amb l'horari habitual. Sant Vicenç de Calders, Sant Sadurní d'Anoia, un tren per hora i sentit amb nous horaris. Martorell Central, Sant Sadurní d'Anoia, servei alternatiu per carretera i després també els regionals amb alguns doncs afectacions. Aquesta és la situació. Hores d'ara, Sants, l'anirem actualitzant. En bon punt també les autoritats del país es vagin despertant. Sentim els usuaris, els maquinistes, tothom que té alguna cosa a dir sobre aquest caos de mobilitat que continua tanquent també en cap de setmana i que avui el suplement doncs anirà al voltant de tot això. Marta, tornem amb tu d'aquí una estona. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
2 minuts per arribar a 7:45 del matí. L'esllavissada entre Blanes i Maçanet ha sublevat els maquinistes, que consideren que la represa ahir de Rodalies es va fer sense garanties de seguretat. Al vespre van fer una protesta improvisada a l'estació de Sants de Barcelona per denunciar la situació i fer evident el seu malestar.
Sí, una de les maquinistes que hi participava, Elisabet Ramos, afirmava que en aquest cas de l'R1 s'ha pogut evitar una tragèdia perquè el tren circulava lentament i va poder frenar a temps.
Lo que no puede ser es que se nos garantice algo y luego un compañero vaya haciendo su trabajo y que quizás hoy, esta tarde, esta noche hubiera otra noticia de que ya no está y que haya otro desprendimiento. No puede ser, no puede ser. Entonces algo está fallando. Se nos dicen unas cosas y no se están cumpliendo. Nosotros cumplimos con nuestro deber y no vemos ese feedback.
En una entrevista al Catalunya Nit, Francisco Cárdenas, maquinista de tren i responsable de la UGT a Renfe, enumerava també alguns dels punts que consideren de risc.
Es que el trozo de Blanes a Maçanet es la selva auténtica, o sea, está lleno de árboles y todo, eso es cierto. Todo lo que llega para el norte de Girona para arriba está de arboleda total. Luego hay muchos taluds y muchas trincheras en la línea de Manresa. Hay varias zonas donde es abundante eso, ¿vale? Por lo tanto, tiene más posibilidad o más probabilidad de que pueda haber desprendimiento.
L'esllavissada d'ahir va passar en un tram de la línia R1, on dimarts va caure una roca que va fer descarrilar un tren minuts abans de l'accident mortal de Gelida. L'Ajuntament de Maçanet de la Selva denuncia que té un llarg historial d'incidències.
Sí, efectivament, l'informe preliminar de la comissió d'investigació assegura que era de nit i que plovia molt i que l'ajuda acumulada a la part superior del mur l'hauria fet caure just en el moment que el tren arribava. Això constataria l'escàs temps i distància de reacció que va tenir el maquinista, que va morir en el xoc. El ministre de Transports, Òscar Puente, afirmava que les inspeccions prèvies que s'havien fet al mur no havien detectat cap afectació. Això fa referència a l'accident de Gelida.
De Damut. Abans, però, estàvem centrats en el que va passar ahir a la R1 amb l'Ajuntament de Massanet denunciant que té un llarg historial d'incidències. En parlava l'alcaldessa Natàlia Figueres.
Però que hagi passat en aquest tram de línia no ens sorprèn, perquè són moltíssimes les vegades que sempre passen coses i que aquest tram de línia es veu afectat, ja sigui perquè s'espatlla un tren, ja sigui perquè hi han despreniments, ja sigui perquè la via no està en condicions, ja sigui perquè la part elèctrica no funciona per no sé quina avaria.
El tall del tram entre Massanet, Massanes i Blanes va agafar desprevinguts molts usuaris.
Ens han avisat que hi ha hagut un despreniment a Massanet i que, per tant, paràvem allà. Ens han dit que hi havia un bus per anar a Blanes i seguir el trajecte cap allà, però no s'està movent. I he hagut de demanar a la família que, en teoria, no podien venir a buscar, que em vinguin a buscar.
Me trobo que arribo a Blanes i me diuen no, que no hi ha tren fins a Massanet per un, bueno, per un mur que s'ha caigut. I m'han fet baixar de Blanes i agafar un bus a Blanes fins aquí.
Les plataformes d'usuaris que ahir la tarda es van reunir amb el govern i representants d'Adif i de Renfe denuncien que la situació de les infraestructures és deplorable i anuncien mobilitzacions si no milloren. Adrià Ramírez n'és un dels portaveus.
El que hem de fer tots plegats és treballar. A l'administració li demanem que, sisplau, treballi perquè aquestes situacions no es repeteixin. Creiem que som els usuaris el que ens hem de posar al capdavant de possibles mobilitzacions que puguin haver-hi i en aquest sentit treballarem amb tots els agents socials del país per poder per veure què fem i anunciarem alguna cosa en els propers dies.
I el tren accidentat dimarts a l'R4 a Gelida només va tenir 5 segons per frenar abans d'impactar contra el mur de contenció que havia caigut. Segons la Caixa Negra, la velocitat era de 60 km per hora en el moment del despreniment. Ara sí, l'informe preliminar de la comissió d'investigació assegura que era de nit, que plovia molt i que l'aigua acumulada a la part superior del mur l'hauria fet caure just en el moment que el tren arribava. Això constataria aquest escàs temps i distància de reacció que va tenir el maquinista que va morir en el xoc. El ministre de Transports, Òscar Puente, afirma que les inspeccions prèvies que s'havien fet al mur no havien detectat cap afectació.
Se han realizado 3 inspecciones, 2 básicas en mayo de 2023 y agosto de 2024 y una principal inspección de nivel superior en febrero de 2025. Como resultado de estas inspecciones, no se detecta ninguna incidencia o afección significativa que denote ningún riesgo.
Ara només queda la via, la part frontal del tren, que va impactar directament amb el mur de contenció. Segons Renfe, la intervenció és complexa i s'està mirant si s'hi pot fer arribar una grua.
I avui també estem molt pendents de l'autopista AP7, que ha de reobrir a partir de les 2 del migdia un carril de circulació en sentit sud, després de 2 dies totalment tallada entre Martorell i Vilafranca arran del despreniment a l'R4 a Gelida. Tècnics del Ministeri de Transport han estat fent peritatges i garanteixen que l'obertura del carril esquerre és totalment segura.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que reobriran a aquella hora, les 2 del migdia, perquè ja s'haurà superat el pic de trànsit de l'operació sortida del cap de setmana.
Penseu que hem d'obrir no només la barrera de Martorell de l'autopista AP7, sinó també l'entrada de l'A2 cap a l'autopista AP7 i també probablement la sortida de Gelida cap a l'autopista. Per tant, això pot generar un efecte embut si només tens un carril en un moment que surten molts cotxes. Si tu fas l'anunci de l'autopista AP7 i ha obert un carril, és probable que s'entengui, hi ha l'autopista oberta i no, l'autopista no està oberta, està oberta molt a precari, només un carril.
Els altres 2 carrils de l'autopista continuaran tallats perquè són els més propers al mur de contenció que va caure. El Ministeri calcula que fins d'aquí 2 setmanes no es podrà reobrir totalment el trànsit a l'AP7. Durant tota la setmana que ve es mantindran les barreres apujades als peatges de la C32 com a via alternativa.
Cimera d'urgència de Junts per Catalunya amb l'expresident líder del partit, Carles Puigdemont, aquest matí a Perpinyà per la crisi de les infraestructures. Anem cap a Perpinyà, Jordi Corbalan.
Puigdemont ha convocat la direcció i els càrrecs electes del partit a una cimera excepcional a la Catalunya del Nord. Els juntaires no volen desaprofitar la crisi d'aquests dies, que qualifiquen d'emergència nacional, per burxar el govern de Salvador Illa. El número 2 del partit, Jordi Turull, ja ha avançat que cridaran la ciutadania i els agents socials a una resposta col·lectiva de país.
Davant d'aquest col·lapse que hi ha al país, davant de la dinàmica d'anestèsia permanent del govern, apel·larem a un ja n'hi ha prou que els faci sortir, que els faci despertar.
De fet, Puigdemont ja ha cridat a participar a la manifestació que han convocat l'ANC i el Consell de la República el 7 de febrer a Barcelona. Avui Junts redoblarà des de Perpinyà la pressió política al govern.
La setmana ha estat marcada, evidentment, també per l'accident de tren a Damuz, a Còrdoba, que ha causat 45 morts. El ministre de Transports, Jorge Puente, apunta un defecte de fàbrica a la via com una de les possibles causes. La comissió que investiga l'accident creu que la soldadura d'un dels carrils es va trencar moments abans i això va provocar el descarrilament del tren Irio. Madrid, Dani Saideja, bon dia.
Bon dia. Les proves recollides per la Comissió d'Accidents Ferroviaris apunten que hi havia una fractura al carril. L'esquerda s'hauria fet gran amb el pas de l'Irio fins que va acabar per descarrilar pocs segons abans del pas fatal d'un Albià en sentit contrari. Ara analitzaran al laboratori per què es va trencar el carril d'acer. Puente explica que una de les hipòtesis és un defecte de fàbrica i Adif assegura que revisarà tots els lots.
El posible defecto de fábrica del carril es una de las razones que pueden estar en la hipótesis, pero necesitamos un análisis de laboratorio y a partir de ahí, bueno, lo que sí tenemos es garantizado que sabemos la trazabilidad de esa partida.
El ministre defensa que aquell tram de via s'havia revisat més del que és habitual i que un centenar de soldadures havien passat els controls. Tampoc cap dels trens que van passar a les hores anteriors a l'accident van detectar res que fes saltar les alarmes. El ministre també ha descartat que la xarxa d'alta velocitat estiga sobrecarregada perquè el volum de trànsit, diu, no supera el d'Alemanya o França i assegura que els trencaments de via són habituals, però que en el cas d'Adamuth s'hi va sumar la mala fortuna.
Mentrestant, Pedro Sánchez ha demanat donar explicacions al Congrés sobre els accidents ferroviaris a Còrdoba i a Gelida. La intervenció encara no té data.
Ha acabat el dol oficial en el conjunt de l'Estat. Alberto Núñez Feijóo ha carregat contra l'actuació de la Moncloa. El líder del PP ha dit que han anat tard malament en tot i ha retret al ministre Puente que hagi passat la pilota de la situació a Rodalies al govern de la Generalitat.
El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación. Está multiplicando la inquietud y cuantas más cosas dicen, más confunden. Cuanto más actúan, más asustan. Y el hecho de intentar trasladar la responsabilidad a la Generalitat de Catalunya me parece de una frivolidad intensa.
El ministre de Transports ha acusat Feijóo de fer-se ressò de notícies falses. Amb tot, el PP manté que per ara no demanaran dimissions a l'espera de les explicacions que doni el govern espanyol.
Un quart i mig de 8 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de la Crònica Internacional, matinada de bombardejos a la capital d'Ucraïna, mentre a Abu Dhabi continuen les negociacions per posar fi a la guerra. L'alcalde de Kiev ha informat d'un mort i una vintena de ferits. L'atac rus ha deixat una part de la ciutat sense aigua ni calefacció. Això mentre avui es reprenen les converses a tres bandes entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units. De moment no n'ha transcendit cap resultat, però la qüestió territorial continua encallada. El Kremlin ja ha avisat que no pensa aturar la guerra si no li donen tot el Donbass. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, insistia ahir que Ucraïna els ha d'entregar tota la regió de Donetsk o, si no, continuaran lluitant per aconseguir-la per la força.
La posició de Rússia és ben coneguda. Les forces armades d'Ucraïna han d'abandonar el Donbass, s'han de retirar d'aquest territori. Aquesta és una condició clau.
Zelensky, en canvi, creu que qui ha de fer ara un gest cap a la pau és Rússia.
El més important és que Rússia estigui preparada per acabar amb aquesta guerra que ella mateixa va començar. Les posicions ucraïneses són clares. Establert els límits per al diàleg de la nostra delegació.
Segons el Financial Times, Washington i Kiev busquen que Rússia aturi els atacs contra el sector energètic que han deixat sense llum ni calefacció centenars de milers de persones en ple hivern. A canvi, Ucraïna deixaria d'atacar refineries i vaixells petroliers russos.
I aquesta matinada els Estats Units han tornat a bombardejar una suposada narcollança al Pacífic en un atac en què dues persones han mort i un tercer tripulant ha sobreviscut. Com és habitual, Washington ha compartit un vídeo a les xarxes on també informa que busca el supervivent. Aquest és el segon atac en aigües internacionals des que l'administració Trump va capturar Nicolás Maduro. Mentrestant, a Venezuela, la presidenta interina ha anunciat l'alliberament de 600 presos.
Sí, Delcy Rodríguez ha promès trucar al comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans per confirmar aquestes xifres. També ha proposat convocar un diàleg polític que inclogui l'oposició.
Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país. Sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes, opositores, políticos. Y llame a un verdadero diálogo político.
Malgrat els gestos de Caracas per voler transmetre normalitat, el país passa per un moment convuls. Aquesta nit, 80 famílies han tornat a dormir als afores d'una presó veneçolana per demanar l'alliberament dels seus familiars. Segons l'ONG Foro Penal, a Veneçuela encara hi ha prop de 800 presos polítics.
I atenció, perquè aquest cap de setmana els Estats Units i el Canadà s'enfronten a la tempesta més important d'aquest hivern, amb temperatures de fins a 45 graus sota zero. La neu i la pluja han obligat a declarar l'estat d'emergència a diversos punts dels Estats Units, on la tempesta monstre, com se l'ha batejat, ja ha provocat 2.000 cancel·lacions per avui als aeroports del país i 4.000 més per demà. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. Mitja dotzena d'estats federats nord-americans han declarat l'estat d'emergència i han demanat a tothom que es quedi a casa. Fins i tot s'han arribat a mobilitzar les respectives guàrdies nacionals per a donar suport a la societat civil. Les companyies aèries han hagut de reforçar el personal de terra per a dur a terme tasques de descongelació i manteniment dels avions. Les desenes d'aeroports afectats es reparteixen d'est a oest i de nord a sud, des de Dallas a Chicago i des de Denver fins a Atlanta, amb més de 6.000 vols cancel·lats entre dissabte i diumenge. Les temperatures han arribat a fregar els 40 graus sota zero a algunes zones del país. A Washington, on s'ha declarat també l'estat d'emergència, ja s'ha arribat als 18 graus sota zero. Molts supermercats han exhaurit les existències de productes com l'aigua, els ous o pales per a recollir la neu.
De tornada a Catalunya, el sector de l'educació torna a sortir al carrer amb manifestació unitària i que vol tornar a ser multitudinària per reclamar millores laborals i salaris que repercuteixin en la qualitat educativa. La manifestació comença aquest migdia des de l'Arc de Triomf de Barcelona i la seguirem amb la Maria Guixà. Maria, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs el sector torna a fer palès aquest malestar amb una marxa, amb una manifestació unitària i que vol tornar a ser multitudinària com la que ja hi va haver el 15 de novembre passat.
La participació de 30.000 persones amb uns salaris a baix la ràtio!
La mobilització està organitzada pels principals sindicats educatius del país i reclama millores laborals i salarials. Es denuncia bloqueig de les negociacions amb l'administració i també es reclama al Departament d'Educació que abordi aquestes principals demandes del professorat, és a dir, augment salarial, reducció de ràtios, augment de plantilles amb criteris d'equitat, menys burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. La marxa comença aquest migdia a 11:45, ho fa des de l'Arc de Triomf i s'acaba a la plaça comercial del Born.
Els Mossos d'Esquadra han donat per acabat aquesta matinada un nou macrodispositiu policial campai contra la multireincidència. És el novè que s'ha fet a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han fet controls al metro, al port i a l'aeroport. S'han desplegat gairebé 900 agents entre Mossos, Policia Nacional i Portuària, policies locals i Guàrdia Urbana de Barcelona. Ens ho explica el Miquel Jarque.
En aquest nou campai han participat, com és habitual, agents uniformats, però també de paisà. El pagès de Gràcia, precisament, la sergent cap dels Fures, ha identificat tres joves que han caçat infraganti.
Som un grup que estem treballant de paisà, som els Fures. Aleshores hem vist a tres joves que estaven fent com coses estranyes al voltant de les botigues de pagès de Gràcia. Se separaven, un es quedava fora, un entrava. Hem decidit fer un seguiment discret i finalment hem vist com robaven d'un quiosc que hi ha aquí a pagès de Gràcia amb Gran Via. Diversos productes, mitjons, roba, gorres i algun producte de souvenir.
També s'han inspeccionat locals on es sospitava que es posaven a la venda samarretes esportives falsificades.
En aquests establiments normalment hi ha molts de tenir prendes que no són oficials de Futbol Club Barcelona o d'altres equips. Tot això ve derivat d'una denúncia d'inspecció de treball d'un treballador que possiblement està relacionat amb aquestes botigues i altres, però hem de fer comprovacions per tal d'esclarir si realment tenen llicència per poder vendre aquests productes o no en tenen.
De matinada, l'operatiu s'ha centrat en controls de drogues, armes blanques, locals on es sospitava que es practicava la prostitució i zones d'oci nocturn.
Vendre el llegat artístic per ajudar a fer més amables els espais hospitalaris per pacients de càncer és el que proposa l'arquitecta vigatana Anna Pont, que va morir fa un any i mig a causa d'un càncer de pulmó i que ara comença a prendre forma. Des d'avui, tot el seu llegat, gairebé 200 obres, s'exposen al Centre Cultural Joan Triadú de Vic i també es posen a la venda per recaptar fons.
Sí, l'objectiu és finançar un espai més confortable per a pacients de càncer de l'Institut Català d'Oncologia, on ella es va tractar. Maica Galán és la directora clínica del centre.
Aquesta assistència de qualitat ha de començar per oferir uns espais d'atenció que siguin bonics i confortables, que és veritat que ho tenim molt present, però que de vegades estem limitats per la financiació.
Ara aquesta donació permetrà fer-ho possible. L'encarregat del projecte arquitectònic és Jordi Comas, qui va ser parella sentimental de l'Anna Pont i amb qui compartia també estudi d'arquitectura. Ara transmet el seu llegat amb aquest projecte, que hauria de ser una realitat a finals d'any.
Aquest espai
espai és un espai humanitzat, de benestar, per espais intermitjos, en els quals se'ls dona l'alta i els han de venir a buscar. Això farà que es puguin alliberar habitacions o tractaments o proves que duren tot un dia. Tens moltes hores en els quals t'has d'esperar i que també podràs utilitzar aquests espais. No? Llavors es fer com un prototip d'espai que, si es veu que funciona, es pot anar replicant en diferents hospitals.
Les obres estan a la venda al web anapont.cat amb preus a partir de 150 euros.
El cine català torna a tenir un paper destacat als Premis Feroz, el que atorga la premsa espanyola especialitzada en cine i que es lliuren avui en una gala a Pontevedra, Galícia. Diverses produccions catalanes, Romeria, Cirat, Los Domingos, entre d'altres, es troben entre els llargmetratges amb més nominacions, Montse Pujol.
Los Domingos, de Lauda Ruiz Azúa, parteix com una de les pel·lícules favorites amb 9 nominacions, seguida de Mas Palomas, d'Aitor Arregui i José María Goenaga i Cirat, d'Oliver Lache, que acumulen 7 nominacions cadascuna. Romeria, de Carla Simón i Sorda, d'Eva Libertat, en tenen 6. Tots aquests títols són de producció catalana. A l'apartat de millor pel·lícula de comèdia hi ha Mi amiga Eva, de Cesc Gai, La cena, de Manuel Gómez Pereira i Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera, entre d'altres. El Premi Feroz a la millor direcció i opta Carla Simón, Lauda Ruiz de Azúa, Eva Libertad, Oliver Lache i José María Goenaga i Aitor Arregui. Entre els candidats a millor actriu i actor protagonista, també hi ha diversos noms del cinema català. Ángela Cervantes, Nora Navas, Álvaro Cervantes i Sergi López, al costat de Patricia López Arnaiz, Miriam Garlo, Mario Casas i Alberto San Juan. Pel que fa a les sèries, les més nominades són Poquita Fe, de Movistar Plus, i Superstar, de Netflix, totes dues amb 6 candidatures. També destaca Pubertat, produïda per 3CAT, com a candidata a millor sèrie dramàtica.
I ara ens fem ressò de les ueques que converteixen l'humor en una arma contra el feixisme en el seu nou muntatge, Riure Caníbal, que s'ha estrenat al Teatre Lliure. Es podrà veure fins al dia 8 de febrer, Marta Vives.
Irreverent, provocatiu i gamberro. Així és l'últim muntatge de les ueques Riure Caníbal que s'ha estrenat al Teatre Lliure, on es mulen les dents per clavar queixalada a la història des dels seus orígens, utilitzant la millor arma que tenen per combatre el feixisme, que és l'humor. Les ueques, juntament amb les actrius Sofia Sencio i Judit Martín, es posen a la pell d'unes lideresses polítiques de l'ultradreta per fer una reunió que deriva al ridícul, al deliri i a l'autodestrucció. Núria Coromines és una de les actrius.
Posar aquestes formes de representació política en un teatre, que és on potser haurien d'estar.
Les ueques proposen la restitució de l'ordre de les coses i ho fan amb una paròdia degradada i grotesca que porta la sàtira política fins a l'absurd.
Passant 2 minuts de 8:15 del matí, farem una pausa de seguida als esports en aquest matí de dissabte, on continua el caos de mobilitat aquest cap de setmana, aquesta matinada a 4:15, i després d'una llarguíssima reunió, el govern de la Generalitat ha anunciat que el servei de Rodalies es tornava a suspendre avui a tot Catalunya. Segons aquest comunicat del Departament de Territori, Renfe i Adif van constatar ahir a la nit i de matinada la incapacitat d'oferir el servei a tota la xarxa ferroviària catalana, especialment després d'aquest despreniment d'ahir a la R1 a l'altura de Massanet. Hores d'ara, però la situació és confusa perquè a l'estació de Sants, la Marta Sánchez ens ha explicat fa uns instants, companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, que els trens no només estan anunciats a les pantalles, sinó que circulen. Situació surrealista i que anirem desgranant també al llarg d'aquest matí de dissabte amb una última hora, de, segons la nota de Renfe, que apunta que hi ha afectacions importants en el servei de Rodalies, però que la xarxa sí que funciona. Al llarg del dia d'avui es realitzen revisions geotècniques, apunta aquesta nota de premsa de Renfe d'aquest matí, sobre els punts amb més risc d'esllavissada, i apunta que el servei es prestarà a la línia R1 Blanes-Massanet-Massanes, en aquest cas servei alternatiu per carretera, però la resta de la línia sí que hi ha 2 trens per hora i sentit a la R1. Línies R2, R2 Nord, R2 Sud i R8, oferta habitual. Línia R3, Fabra i Puig, La Garriga i Ribes, servei alternatiu per carretera. Ribes-Puigcerdà, sense servei per causes meteorològiques en aquest cas. La R4, Manresa-Terrassa, servei alternatiu per carretera. Terrassa-Martorell, oferta habitual. Manresa-Martorell Central, servei en tren amb l'horari habitual. Sant Vicenç de Calders, Sant Sadurní d'Anoia, un tren per hora i sentit amb nous horaris. I Martorell Central, Sant Sadurní d'Anoia, servei alternatiu per carretera. Per tant, moltes afectacions a la xarxa viària, però en alguns punts sí que funciona, malgrat aquest comunicat de matinada que apuntava que se suspenia el servei a tota la xarxa ferroviària al llarg d'aquest dissabte. Pausa, esports i continuem pendents dels trens.
L'informatiu del suplement.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em plonen els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Estrella Morente presenta Destrella Estrelles, un espectacle únic on ret homenatge a les grans dones de la música, de Nina Simone a Edith Piaf. Flamenc, jazz i altres estils es fusionen en una proposta íntima i inoblidable. Diumenge 15 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Estrella Morente, una de les veus més poderoses del flamenc contemporani.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
Ricard Guillem va ser un home de negocis i un empresari pioner, un senyor de la Barcelona del segle XI, a qui els atzars de la vida i les relacions estretes amb la Casa Comtal de Barcelona van portar també a ser viatger, diplomàtic i membre de la noblesa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Si avui es juga la final de la Supercopa Femenina de Futbol, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
Les blaugranes busquen la cinquena Supercopa consecutiva davant d'un Madrid que ja va plantar cara a Montjuïc.
Segueix la final de la Supercopa a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 3:15, Barça-Madrid a la TDG.
La transmissió de la Germà.
L'informatiu del suplement.
Ara sentíem a la publicitat la transmissió de la Gelmà ben pendent d'aquest Barça que juga aquest vespre a les 7 la final de la Supercopa Femenina de Futbol contra el Real Madrid a Castelló amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio, un joc que és el primer títol de la temporada. Albert Benet, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Barça, vigent campió, vol demostrar la seva superioritat contra les blanques. El balanç entre els dos equips és de 19 victòries per al Barça i una per al Madrid, amb 71 gols a favor per al Barça i 10 per a l'equip madridista. Un partit marcat per l'absència de Quica, després que el jutge únic del comitè de competició desestimés el recurs presentat per la seva expulsió a les semifinals. Alexia Putellas, capitana del Barça.
Tenir una final de nou amb aquest equip, doncs, és el que sempre aspirem, per el que treballem, i bueno, sortir per totes, seguir la dinàmica que venim i bueno, per suposat, sortir a guanyar.
I ara sentireu Pere Romeu, el tècnic.
Esperem que demà tinguem una final més justa possible. Nosaltres farem tot el que està a les nostres mans per guanyar el partit i esperem que el que passi durant el partit sigui el més just possible.
Aitana Bonmatí i Laia Alexandri es desplaçaran avui a Castelló de la Plana per fer costat a l'equip. A la convocatòria hi han entrat les jugadores del filial Rosalia i Martret. Més futbol a la Lliga de Primera. Avui destaquen els partits València-Espanyol a 4:45 i pel Tot Gira de Catalunya Ràdio i Villarreal-Madrid a les 9 del vespre. A Mestalla, l'Espanyol, que és cinquè a la Lliga, buscarà tornar a guanyar un partit després de 3 jornades sense aconseguir-ho. Manolo González, el tècnic.
Una cosa, de veritat, Teniu ganes, que l'Espanyol perdi i no guanyi, Teniu ganes, El mal momento, les finales... Hòstia, el terremoto, tu, que se cae el castillo abajo. Cinquens a 10 punts del 8, em sembla que és, no? Pues nada, mal momento Espanyol i mala ratxa.
Manolo González va recórrer la ironia en un moment d'aquesta roda de premsa dient que si avui no guanyen es veu fora, es veu destituït i que els ha demanat als jugadors que, si us plau, guanyin perquè, si no, doncs això, es veu al carrer. Recordem que Omar és baixa per sanció. El Madrid d'Arbeloa, per la seva banda, té un partit exigent al camp del tercer classificat, el Villarreal, per posar a prova la seva reacció. Una victòria li permetria dormir líder a l'espera del Barça-Oviedo de demà. Arbeloa recupera Rodrigo Ibrahim.
Creo y deseo que el partido del Mónaco sea un punto de inflexión. Evidentemente tenemos mucho que mejorar, mucho que trabajar, pero desde el primer día he visto un grupo de jugadores con muchas ganas de trabajar y eso es lo que a mí me da confianza.
Avui també jugaran els partits Rayo Osasuna a les 2 i Sevilla Athletic Club de Bilbao a 2:15. Jugat ahir a primera, Llevant 3, Elx 2. A l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça a la pista de l'Asvel francès de 7 punts, 91-98, amb 31 punts de Panther i 22 de Schengelia. El georgià Schengelia lluava Panther al final del partit a Movistar.
Sí, hoy y no solo hoy, todo el año está siendo increíble y es una referencia en ataque, ¿no? Y cada vez que tiene bola y la suelta, casi todas las veces va dentro y hoy ha hecho un trabajo increíble y nos ha empujado y nos ha subido arriba y nos ha ayudado mucho para ganar.
L'equip que entrena Xavi Pasqual és quart a la classificació.
La donem per bona, no? La segona part ha estat bona, malgrat els dos últims minuts. I com els he dit als nois, és un partit on hem de pensar en els 38 primers minuts i els dos últims oblidar-los una miqueta ràpid.
Víctor Font, un dels precandidats a les eleccions a la presidència del Barça, assegura que el soci haurà d'escollir entre Laporta i el Barça en les eleccions del pròxim 15 de març.
Ha arribat el moment de que el club, el Barça, que és tan gran, no depengui d'una persona. Creiem que aquestes eleccions van de generar un plebiscit. Un plebiscit entre Laporta o el Barça.
El nom de Leo Messi també va ser protagonista en aquesta roda de premsa de Víctor Font.
El primer que farem serà trucar al Leo Messi. Prioritat absoluta refer ponts amb llegendes en general del club, però amb Leo Messi particularment, sent el millor de la història.
Font lamenta que llegendes com el mateix Messi, també Koeman, Xavi, Barrufet, Víctor Tomàs i Saras Jaskevičius s'hagin sentit enganyats pel club i que ara mateix n'estiguin allunyats.
Cinc minuts per arribar a 7:45 del matí. Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. El govern Renfe i Adif tenen previst reunir-se aquest matí a les 9 després d'anunciar aquesta matinada la suspensió del servei de trens fa una estona, però Renfe ha emès un comunicat per informar que la xarxa funciona, tot i que parcialment, per afectacions importants en el servei. És a dir, el govern de matinada diu que se suspèn aquest dissabte tota la xarxa ferroviària catalana, però, en canvi, aquest matí ens hem despertat amb alguns trens que sí que circulen. Una de les incidències és a la línia R1 per una esllavissada ahir a la tarda a Massanet que obliga a fer el tram entre Blanes i Massanet-Massanes amb servei alternatiu per carretera. Enmig de tanta confusió, anem cap a l'estació de Sants, on efectivament alguns trens sí que circulen, això sí, amb retard. Marta Sánchez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia de nou, Roger. Doncs sí, els trens funcionen, com dius, amb retards que ens diuen que són d'entre 5 i 30 minuts i amb aquestes afectacions que esteu explicant també a moltes línies, eh? Però de trens, de rodalies, aquí n'hi ha. Des del servei de megafonia, aquí a l'estació de Sants, n'estan explicant. De fet, les pantalles no acaben de funcionar bé i sí que ens diuen que és el servei de megafonia el que la gent ha d'estar alerta per saber si el seu tren té o no algun retard o si acabarà sortint o no sortint. A mesura que passen els minuts, des que hem arribat nosaltres, que ho hem fet més o menys a les 7:15 del matí, sí que hi ha més gent que s'acosta doncs, a la gent que està als informadors per saber si el seu tren té o no alguna incidència. Són persones que no sabien res d'aquesta suposada aturada del servei, però que han vingut amb temps d'antelació per si de cas i després del que ha passat tota aquesta setmana. És el cas, per exemple, d'un grup d'escoltes que ens hem trobat, són un grup d'escoltes de Gràcia. Ara agafaran un tren cap a Montblanc, és la R13, però ens han explicat que no tindran tren de tornada. Escoltem l'Helena.
He venido aquí a hacer la prueba. Veo que hay gente. Veo que anuncian alguna salida. He visto la llegada de algunos trenes, pero particularmente el mío todavía no ha llegado. Y se ha retrasado 9 minutos. Ya sabía yo ayer que los trenes habían vuelto a funcionar, pero que venían con muchísimo retraso.
Aquesta que escoltàvem no era l'Helena, ara la intentarem recuperar. Era el Guillermo, és un passatger que ens hem trobat, Roger, quan hem arribat també sorpresos perquè ens pensàvem que no ens trobaríem trens, hem vist que a les pantalles no anunciaven cap cancel·lació, hem baixat a baix a les vies i ens hem trobat aquest passatger que escoltàvem, el Guillermo, que hem vist i hem pogut comprovar com ell agafava un tren cap a Sant Celoni. Em sembla que ara sí que podem escoltar l'Helena.
Som-hi.
Som una escolta i som del barri de Gràcia i venim a fer una excursió. O sigui, en principi ja teníem els trens agafats i avui pel matí ens han passat pel grup que hi havia alguns trens que tindrien retrasos i alguns que no sortirien. Llavors, bueno, ara les nostres caps monitores ens estan organitzant què farem. Segurament tenim tren d'anada però no de tornada, així que haurem de venir els pares a buscar-nos amb el cotxe.
Doncs segurament això és el que li passarà avui a molta gent, que té un tren, que hi ha trams on la línia no funciona. Des d'aquí, també des del servei de megafonia, s'està dient molt a la gent que s'informi a través de les xarxes, a través de les aplicacions, per saber exactament el seu tren, doncs quines incidències té en el dia d'avui.
Anirem connectant amb la Marta Sánchez al llarg de tot aquest suplement. De seguida tornem cap a Sants. A aquesta hora, però, puc saludar l'Anna Gómez, ella és portaveu de la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies. Anna, què tal? Bon dia.
Jo allò del bon dia ja no sé com fa que no en tenim un.
No m'estranya. Com t'explicaries aquesta situació d'hores d'ara en què doncs, esperàvem que avui la xarxa ferroviària no funcionés, però sí que tenim alguns trens que estan circulant?
Bueno, doncs pues un desgavell, com és tot. Perquè, per exemple, estava parlant amb la gent de l'R2 Sud que han començat a dir que no els hi venien, que no els hi passaven, que hi ha retrasos, i si veus la informació de la Renfe, que és la mateixa que heu rebut els periodistes, posava que l'R2 Sud tenia normalitat al servei.
Com van anar les reunions que vau tenir ahir?
Plenes de promeses. I clar, de les promeses no s'agafen trens.
Em pots concretar quines són aquestes promeses i quines són les vostres demandes, sisplau?
Bueno, nosaltres és que, clar, que hi hagués comunicació, que no hi hagués opacitat, que es fessin públiques les dades de punts d'inversió, de límits de velocitat, de cara a l'usuari, per exemple, que és el que la gent entendrà millor per no posar-me tan tècnica, és el tema de que l'usuari no pot estar abandonat en una andana. És a dir, si posa demorat, hem de saber quin tipus de demora és, si són 2 hores o són 10 minuts. En casos com els d'avui, per exemple, pues que hi hagi personal de la Generalitat o d'alguna manera que quan vagi a l'estació que no et diguin no podem prestar servei, busca el de vida. No, no, que des d'aquell punt et puguin dir, pues mira, on vas, tal lloc, pues mira, pots anar amb aquest autobús de la Generalitat que va tal, i que treballin conjuntament. Perquè aquí, tu normalment te diuen, quan hi ha hagut algun tipus de caos, no podem oferir servei. Vas a l'estació i et diuen, a l'adeu. Això no pot ser. La gent no pot estar així de desinformada, perquè la gent ja fa molt de temps que no agafa pràcticament aquestes xiquetes que heu posat, doncs són noies joves, però ja no agafem el tren per oci. Agafem per anar a treballar, per anar al metge, i és molt fotut. I, a més, me fa gràcia perquè diu, busca't una altra alternativa, però és que les altres alternatives no tothom se les pot pagar.
Si després d'una reunió de 8 hores es decideix que doncs, hi ha aquesta incapacitat d'oferir el servei a tota la xarxa ferroviària catalana per dissabte, però en canvi, avui que ja és dissabte, sí que hi ha alguns trens que operen, com s'explica això? No ha arribat la comunicació amb alguns maquinistes, per exemple, que havien d'anar a treballar i han tirat milles?
A veure, jo, la informació que tinc parlant amb gent de dintre, hi ha maquinistes que potser no pot ser que no estiguin d'acord amb el seu sindicat, i no oblidem que hi ha més sindicats. És a dir, Renfe sol estar tractant, i la Generalitat, amb el sindicat majoritari, que és EMAF, però hi ha petits sindicats que alguns poden estar més o menys d'acord amb el que està fent el gran, però no té per què ser la mateixa manera o la mateixa manera de fer.
Anna, moltes gràcies i molts ànims.
Gràcies.
La Montse Iats és coordinadora del col·lectiu Perquè no ens fotin el tren. Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs aquesta és la situació, que a Sants i en alguns punts de la xarxa ferroviària sí que circulen trens, però l'última comunicació de territori és que avui la xarxa ferroviària estaria suspesa durant tot el dia. Com heu reaccionat?
Bé, tornem-hi. És a dir, ens llevem cada dia amb una sorpresa. Això cal resoldre-ho. L'Anna parlava d'informació, però aquí el que cal és resoldre el problema de fons. Tenim unes infraestructures nefastes, el canvi climàtic està accentuant, que es veu, es fa molt més evident, perquè plou intensament i això genera, diguem, conseqüències, i només es resol amb inversions urgents i ràpides de qui li toca, que és Adif i el Ministeri. Mm. I mentrestant, això, ens estem llevant cada dia, o sigui, ara avui el comunicat que tenim nosaltres és una nova revisió geotècnica. Sí, vale, revisem, però revisem per fer què? És a dir, no estem en... O sigui, el problema que tenim de fa temps amb aquest camp és de denunciar, ho han denunciat els treballadors, ho hem denunciat les plataformes, que així no es pot continuar, però anem fent, no?, mirant cap a un altre lloc i fins que hi ha accidents, llavors ens posem... Si això hi sumes el conflicte social i professional del sindicat amb Renfe, doncs això és una bomba de rellotgeria.
En aquest impàs en què, de moment, totes aquestes inversions s'intenten executar però encara no es traslladen en el dia a dia, quines solucions els ofereix el govern, tenint en compte que aquests serveis alternatius doncs també tenen mancances aquests dies?
Bé, en el que ens ofereixen això són serveis alternatius a través de bus, etc. Però bé, al cap de setmana aquests serveis són suficients. Durant la setmana això és inviable, perquè no sols no hi ha prou flota, sinó que, a més, estem col·lapsant els altres serveis. És a dir, 400.000 persones, que és el que es parla, que es mouen en tren durant la setmana, s'aboquen a carretera. I això, el trànsit, per tant, això és inaguantable. I el que cal és intervenir, és aclarir bé quins són els problemes, gestionar cada línia com en funció dels problemes que té i no fer com s'ha fet de tancar el servei al 100%. I, per tant, també demanaríem als sindicats que els sindicats que en aquests moments estan apretant per resoldre, que anéssim a una, i anar a una vol dir que allà on no hi ha problemes s'ha de poder oferir un servei. Allà, vull dir, a la línia on no hi ha problemes. No podem col·lapsar més un país. Això és un problema social que demana responsabilitat per part de tothom.
És la Montse Iats, coordinadora del col·lectiu Perquè no ens fotin el tren. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
El suplement amb Roger Escapa.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Mr. Polis, no és una Onion. Això és IGP, calçot de Valls, PortAventura, calçotades. Oh, Catalan Tradition.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb Certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te amb Activia cada dia amb el repte de 21 dies. Notaràs la diferència. Si no, et tornem els diners. Descobreix-ho a la nostra web. A més, Activia és diferent, amb el doble de probiòtics que un iogurt. Activia, comencem!
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3:15. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Rodalies funciona, però a mig gas Renfe anuncia que avui hi haurà afectacions a la majoria de les línies perquè continuen fent comprovacions per evitar que hi hagi més esllavissades.
Ho han comunicat després que de matinada anunciessin que no podien operar el servei. Les línies que ara mateix funcionen amb normalitat són l'R2, l'R2 Nord, l'R8, l'R16 i l'R17 i alguns trams també de l'R4. A la resta, o servei alternatiu per carretera o bé menys freqüència de pas. A les 9, nova reunió al Departament de Territori amb Renfe i Adif per seguir analitzant la situació.
Aquest migdia reobre un carril de l'AP7 en sentit sud després de dos dies tallada arran de l'accident de tren a Gelida.
La resta de carrils no reobriran fins d'aquí a 15 dies. Durant tota la setmana que ve es mantindran les barreres de pujades als peatges de la C32 com a via alternativa a l'autopista.
Matinada de bombardejos a la capital d'Ucraïna, l'alcalde de Kiev ha informat d'un mort i 4 ferits per un atac rus.
Un atac que ha deixat part de la ciutat sense aigua ni calefacció, tot això mentre a Abu Dhabi continuen les negociacions per acabar amb la guerra.
l'Aragó està immers en la campanya electoral per les autonòmiques del dia 8 de febrer.
Amb el taló de fons de l'auge de l'ultradreta i la incògnita de si el PSOE aguantarà els resultats o rebrà un càstig com a Extremadura.
Els Mossos donen per acabat un macrodispositiu policial a Campai contra la multireincidència.
És el novè que s'ha fet a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han desplegat gairebé 900 agents i s'han fet controls al metro, al port i a l'aeroport.
El cine català protagonitza els Premis Feroz que se celebren aquesta nit a Pontevedra, Galícia.
Les produccions catalanes Romeria, Cirat i Los Domingos són algunes de les pel·lícules que tenen més nominacions.
I a TV3 ha tornat Eufòria.
La quarta temporada del concurs de talents està plena de sorpreses. En la primera gala ja hem conegut els 16 nous concursants i ja hi ha hagut les dues primeres expulsions.
I els esports, avui clàssic a la final de la Supercopa femenina.
Barça i Madrid lluitaran pel primer títol de la temporada en un partit que podeu seguir a partir de 6:45 del vespre a la TDG de Catalunya Ràdio.
Avui, Marina Laminos, les portades dels diaris es desperten caducades perquè la notícia d'aquesta hora és que els trens de Rodalies, alguns sí que circulen, però amb afectacions importants.
Sí, l'Ara titula avui en l'edició en paper Rodalies reobre en precari, una reobertura en les circumstàncies que us estem explicant aquest matí. A sota del titular de l'Ara, imatge dels treballadors de Renfe homenatjant el maquinista mort a Gelida, més titulars encara sobre Rodalies a La Vanguardia, per exemple, fotografia de l'R1 amb el despreniment ahir a Massanet, bé, sobre aquesta crisi ferroviària apunten que el govern planteja aturar Rodalies als punts de risc. Al periòdico hi apareix també la fotografia d'un tren de Rodalies amb les portes obertes i amb usuaris a dins, ahir a l'estació de Sants concretament, i destaquen en titular unes paraules d'alguns d'aquests usuaris que diuen «Jo ja no me'n fio». A dalt de la imatge, titular principal del periòdico, amb la mirada posada en la investigació en aquest cas de l'accident d'Ademuz, la via estava trencada més de 2 hores abans que descarrilés l'Irio. I al punt avui, el nord també es parla. Una part significativa de la població nord-catalana sap parlar la llengua pròpia, però el seu ús és limitat.
Diari El País, imatge de dos supervivents que viatjaven al vagó número 4, el pare i el fill, que van ajudar a rescatar passatgers sobre aquest accident d'Ademuz.
Sí, i el titular, Puente veu possible un defecte de fàbrica i ordena revisar els rails del lot d'Ademuz. A La Razón, ras i curt, la via ja estava trencada. A El Mundo, Puente posa ara en dubte la fabricació dels rails i a l'ABC, també en el mateix sentit, Puente atribueix a la mala fortuna l'accident, malgrat les evidències, diuen que apunten a transports.
Vida social. Marta Ferrer, Eladio Carrión omplirà avui el Palau Sant Jordi de Barcelona.
El raper nascut als Estats Units i criat a Puerto Rico és un dels referents actuals del trap, rap i reggaeton. Avui passarà per la capital catalana amb el seu Don Cabron Tour, en què repassarà tots els seus grans èxits. Serà 9:15 del vespre i encara queden entrades a partir de 46 euros.
Aquesta és la SU, presenta disc avui a Vilanova i la Geltrú.
I serà en el marc del Festival Escena per presentar, sí, el seu últim disc, Material Sensible, en què reflexiona sobre l'amor, la incertesa i el que és necessari per poder avançar. Avui el tocarà en directe a l'Auditori Eduard Tolrà a les 8 del vespre amb entrades per 18 euros. Vine, t'he escrit una
cançó per curar les ferides. Miqui Núñez celebra la festa major d'hivern de la Pobla de Mafumet.
El músic i presentador de televisió tocarà un repertori dels seus grans èxits al Centre Cívic i Esportiu del municipi a les 10 del vespre. Les entrades tenen un preu solidari de 10 euros.
A la Sala Beckett, tallar-se el peu amb una motoserra.
La dramaturga, directora i actriu Bàrbara Mestanza proposa aquest espectacle sobre la cultura de la cancel·lació, que ens presenta dues periodistes responsables d'haver tret a la llum uns articles sobre els abusos sexuals d'un director. Però quan ell s'intenta suïcidar, les seves carreres fan un tomb radical. Avui, a funció a 8:15 del vespre, les entrades a partir de 15 euros.
3 minuts per arribar a les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui es titula el conte La Metamorfosi.
En Nicolau, cames creuades, jersei de coll alt, ulleres d'intel·lectual, jeu el balancí de casa. Des del finestral, les vistes són per emmarcar, amb un prat verd que no s'acaba mai. Però en Nicolau només té ulls pel llibre que té a les mans i no l'abandonarà fins que se'l cruspeixi. Aquest és un dia de cada dia en la vida d'en Nicolau, però el poble no es fia del seu tarannà il·lustrat. N'hi ha un que la setmana passada el va sentir celebrar un gol com si estigués posseït pel dimoni. Un altre jurava haver-lo vist tornant a casa a una hora intempestiva i calçat amb unes botes de futbol. I el quiosquer encara va afegir que una vegada, a més de la col·lecció de llibres de filosofia, també li va demanar 2 sobres de cromos de la Lliga. El poble no en tenia prou amb les sospites. Necessitava posar en Nicolau davant del mirall. I van muntar un partidet al prat que no s'acabava mai. La batlla va fer el servei inicial i els presents es van abraonar sobre la pilota. En Nicolau, que era a casa, va desencreuar les cames, es va desfer del jersei de coll alt, es va treure de mala manera les ulleres d'intel·lectual, va tirar el llibre a terra, va saltar pel finestral i ell, que procurava no barrejar-se amb la gent corrent, es va posar a córrer darrere la pilota com un esperitat.
Música.
Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
Bon dia, Blainista.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Avui arribarem amb els Blaumut. El grup celebra més de 10 anys de carrera i ho fa amb una nova cançó que es diu El millor que hem fet. Aquest títol també dona nom a la gira que els servirà per tancar el cicle del seu anterior treball, Abisma. Després de la gira, la banda es tancarà l'estudi per preparar el següent disc.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
És el millor que hem fet.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.